historiadors, però em sembla que el més afinat ha sigut ella i tenim la sort avui de comptar amb ella. Bona tarda, Lluïsa.
Bona
Com
tarda.
Estàs?
Bé, bé, molt bé, gràcies.
Bueno, doncs, com sempre, començarem a fer-te les preguntes. Per què vares escriure sobre Fortuny?
Hi ha una cosa que és important referent a Fortuny, i és que avui dia s'han escrit diversos llibres sobre el Maria Fortuny i la gent confon qui és el Maria Fortuny pare amb el Maria Fortuny fill, perquè el seu fill també va ser famós. Però el Maria Fortuny pare, que és del que jo faig l'explicació en el llibre, era pintor, i el seu fill feia unes túniques imitant les túniques gregues que es van posar de moda, i va inclús canviar la moda de les senyores que abans portaven cotilla, i resulta que ell doncs les va alliberar. La Leonora Duse i la Isadora Duncan ballaven amb les túniques que feia el fill. Per això avui dia la gent recorda més possiblement la vida del fill i la confon amb la del pare, que són dos formes de vida diferents completament, perquè el pare va ser pintor.
Maria Fortuny, aleshores, era una bona persona, no?
Perdó, és que al firmar els dos Maria Fortuny sense posar el segon cognom, esclar, són Maria Fortuny, i avui dia hi ha una gran confusió, sincerament.
Era una bona persona, tot i així.
Sí, oh, esclar que sí, era molt bona persona. Era molt bona persona, el Mariano Fortuny. Venia d'una família d'aquelles persones de poble que, amb les quals la paraula tenia un valor. Ell no volia firmar documents a vegades perquè deia que la seva paraula tenia un valor i aleshores es resistia a firmar un document. Per exemple, amb el contracte que va fer amb un seu marxant de París, va estar quasi 2 anys sense firmar el contracte perquè ell deia que la seva paraula tenia el valor d'una firma. I això, doncs, demostra la seva integritat.
Podríem dir allò que de casta le viene al galgo, no? Perquè si ja va tenir un fill que també va continuar, igual.
Sí, possiblement les predisposicions artístiques es poden heredar, és possible.
I dintre de la misèria, ell tenia la sort, almenys, que la Diputació, encara que el ningunegessin, li va acabar donant alguna cosa,
oui,
no?
Mira, aquesta és una part del llibre que a mi m'emociona cada vegada que llegeixo les cartes. Per començar, diré que al Maria Fortuny li va morir el pare i la mare quan ell tenia 10 i 11 anys, respectivament, i va quedar a la custòdia del seu avi patern. I aquest home era un home, doncs, molt, molt humil. I quan se'n va adonar que el seu net tenia les possibilitats artístiques que tenia de pintar, va buscar persones que l'ajudessin. I va arribar un moment que va demanar ajuda a la Diputació de Barcelona perquè li paguessin una beca per anar a estudiar a Roma. I les cartes que es guarden a la Diputació, que la gent avui dia les desconeix, amb les quals un home senzill, humil, demanava caritat amb la dignitat amb què la demanava, a mi em posa la pell de gallina cada vegada que hi penso. Vol dir que el Fortuny venia d'una família senzilla, però amb un gran sentiment i amb una gran força interior.
Passar de la precarietat a l'abundància no li va ser un xoc?
No, no li va ser un xoc. Perquè quan va començar, ell es va relacionar molt, quan estava a Roma, amb el Federico Madrazo, i li demanava consell. I, és clar, ell es relacionava amb persones, els que compraven pintura, que tenien molts diners. Aleshores, de mica en mica, van entrant en contacte amb la gent adinerada. I en el moment en què ell va començar a triomfar, gràcies a un marxant de París que el va promocionar i el va donar a conèixer a Europa, doncs ell en aquell moment es guanyava molt bé la vida, guanyava molts diners. Va ser el pintor viu en aquella època més ben pagat de la història.
No sabia que Madrazo fes tantes coses, perquè entre d'altres va ser sogre d'ell, no?
Sí, sí. Sí, perquè es va casar, el Fortuny es va casar amb la filla petita del Federico Madrazo. El que passa que, perdó, jo trobo que és molt interessant perquè el Fortuny venia d'una família molt senzilla, molt humil, i ell, en canvi, era una noia que estava sempre vinculada a l'alta societat. Això li va condicionar molt la vida amb ell. En el moment en què es van casar, ell guanyava molts diners i era un bon partit, però viure de l'art, jo que soc pintor i escultora i he viscut de l'art, sé l'angoixa que crea haver de treballar per guanyar tants diners per mantenir el nivell de vida que ell volia mantenir la seva senyora. El que passa que sí, era molt bona persona i li va dir amb ella que la mantindria amb aquell nivell de vida, però això el va condicionar molt tota la resta de la seva vida.
Jo no tenia coneixement de l'Acadèmia Gigi a Roma.
Sí, l'Acadèmia Gigi era molt especial perquè era un lloc on podien pintar els pintors amb models de nus. La figura és molt important per la pintura i per l'escultura. Aleshores, era un lloc que hi havia models nues, tant homes com dones. El que passa que hi havia molta barreja, a vegades es parla de pintors que es havien embolicat amb els seus models i viceversa, però bé, era una gran acadèmia, molt bona, però que tenia aquesta particularitat que en aquella època podien pintar models sense roba.
Fortuny tenia que ser una persona fantàstica perquè tothom el volia ajudar, no?
Al principi li va costar molt obrir-se camí, però, esclar, un cop tens... Més que ajudar, jo diria que la gent es volia codejar amb ell, el volia tractar, li demanaven consells. Molts pintors l'anaven a veure a Roma per demanar-li consells i ell, precisament, ell ajudava molta gent. Ajudar-lo amb ell no crec que l'ajudessin massa.
Pintar batalles sembla raro amb una persona de la sensibilitat de Fortuny.
Bé, però és que les batalles que va començar a pintar, que van ser la primera cosa que el va fer donar a conèixer, van ser encarregades per la Diputació de Barcelona, que el van enviar a Marroc com cronista de la guerra que en aquell moment hi havia, doncs, amb el sultan de Marroc. I allà va ser molt important pel Fortuny, perquè quan va anar al Marroc, ell, que era un sensible i observador i era un creador, es va adonar que el clima allà li donava els colors diferents. Allà va descobrir la llum. Va descobrir que amb la distància, quan estem a Europa i veiem el paisatge, veiem amb la distància que es va tornant blau, blau, blau. Potser per això que diuen ara els astronautes, el planeta azul, som el planeta blau. Però a Marroc el clima és molt més sec, allà no hi ha l'aigua que tenim aquí de l'humitat. I ell en el Marroc se'n va adonar que el color amb la distància es mantenia. I li va donar una importància en el color i la grapa de plasmar amb poques pinzellades les sensacions que ell tenia, que amb això es va avançant de les impressionistes. Perdó. Es va avançant els impressionistes en donar importància al color. Això va ser el que el va fer distingir la seva pintura de les altres pintures. No era una pintura d'acadèmia. A ell li agradava pintar a l'aire lliure.
La Cecília sempre va portar la veu cantant d'ell, no?
Sí, d'alguna manera sí, i això ja he dit abans que li va condicionar molt la vida, perquè ell era una senyoreta en aquella època, estem parlant del 1850 o alguna cosa així, era una senyoreta que parlava 5 idiomes. Tenia contactes amb gent de tota Europa per la seva família, tenia facilitat pels idiomes i, a més, estava acostumada a tractar l'alta societat. I, és clar, això li va condicionar molt la vida amb ell.
Perquè gastava massa, no?, sense miraments per arribar a fer un atrezzo. Com és que gastava tant?
Perquè ell pintava uns temes com temes típics del segle XVI, amb robes, amb sedes. D'aquí va venir que més aviat, més tard, el seu fill va reunir gran part de la col·lecció de robes antigues que tenia el seu pare per copiar-les i fer-ne després la seva fàbrica de teixits que va fer el fill, que és amb el que es va fer famós, amb les robes. Però el pare comprava aquests teixits perquè era una manera d'ambientar els personatges de l'època que ell va posar de moda.
Per què es va sortir amb la seva goupil al final, fent-li firmar el contracte que ell no volia firmar mai?
Perquè possiblement el casal... Primer va estar quasi 2 anys treballant pel goupil sense firmar cap contracte. Ell deia que la seva paraula, com he dit, ja tenia un valor. Però després, al casar-se, suposo que va haver d'oficialitzar un contracte perdó, que va ser per 8 anys. Però que ell, el Fortuny no va ser capaç de complir. Va plegar quasi un any abans, va deixar aquest contracte, perquè no es veia en cor de continuar pintant el tipus de pintura que li feien pintar. Perdó, puc fer una explicació, sí, del tema, que això farà comprendre la cosa del Fortuny. El Goupil era un home molt important que tenia pintors, uns que li pintaven paisatges, altres pintaven retrats, altres pintaven temes mitològics, i ell hi va pintar un tipus de tema que en deien el tema de casacón, d'aquestes casaques antigues amb robes. I va ser el quadre de la Vicaria el que el va posar de moda. Aleshores va passar que tothom volia els quadres d'aquest tipus que feia el Fortuny. I al principi amb ell no li van portar a repetir temes, però quan portava 6, 7, 8 anys, va arribar un moment que va dir: jo no puc estar pintant sempre el mateix. Ell volia llibertat per buscar nous horitzons.
Molt bé. Reus ha donat una sèrie de personatges interessants. No sabia que s'haguessin arribat a conèixer amb el general Prim.
Sí, sí, sí. Quan va estar de reporter amb el tema aquest que el va enviar a la Diputació d'aquesta batalla que hi havia amb el Marroc, els van conèixer, inclús li va facilitar, el general Prim li va facilitar algun lloc perquè ell pogués pintar i perquè es pogués hospedar més a prop de les tropes. Inclús li va fer un retrat.
Als 24 anys ja participava a la Bienal de Múnich. Tenia que ser un crac, perquè els alemanys no agafen qualsevol cosa.
Ho era. Era un pintor fora sèrie. Es va avançar a la seva època.
I tenir-se enganar-se'n a Granada per sentir-se lliure, tan apretat estava aquest home, tantes pressions rebia...
No, el que passa és que els pintors d'aquella època treballaven en els estudis, no estaven acostumats a sortir a l'aire lliure, i ell necessitava retrobar-se amb els colors i amb el clima que va trobar al Marroc. I quan se'n va anar a Granada, allà va retrobar molt, primer, la calma de la ciutat, que és molt bonica, i estava, doncs, amb els patis, amb els càrmens, que són molt bonics, i allà va trobar el clima i la tranquil·litat i el color que també trobava a l'Àfrica, al Marroc.
Els diners no li semblaven el més important de la seva vida. És curiós, eh?
No, per ell no, però sí que havia de guanyar molts diners perquè la seva senyora volia mantenir un tren de vida molt important.
En tota l'obra d'art hi té que haver-hi sempre un equilibri. La destresa, el sentiment... És més filosòfic que pràctic? El consideres un pintor més filosòfic que pràctic entre el dels diners i la forma de pintar?
No, ell era un pintor intuïtiu. I sempre hi ha un sentiment amb el que pinta. Però passa una cosa, i amb això sí que jo m'he identificat molt amb la vida del Fortuny, i és que quan vius de la teva feina, sense adonar-te'n, acabes pintant molt el que es ven. I això, doncs, va arribar un moment que en el Fortuny el va condicionar, perquè a tots els pintors els ha condicionat un tipus de pintura que en un moment determinat va agradar i que després, vulguis o no, vas repetint, perquè quan vius només d'aquesta cosa... t'obliga, et condiciona. Això és humà. D'aquí va venir la crisi que va tenir l'última època de la seva vida, quan ell va dir que no podia continuar pintant pel Goupil, que ell volia llibertat per pintar el que li sortís, volia anar descobrint noves formes de pintar.
Perquè en Goupil li deia que pintés allò, que pintés l'altre.
Sí, perquè el Goupil tenia pintors que li pintaven temes determinats, i els del Fortuny era un tema que li interessava moltíssim, perquè era possiblement el que guanyava més diners.
Modelo de Fortuny va convertir-se en un títol, no?
Sí, haver sigut model de Fortuny amb qualsevol tipus de pintura, encara que fos un home del carrer o un vell o qui fos, era un honor per haver posat, i era un, no sé, era com un mèrit per cobrar una miqueta més o perquè l'agafessin uns altres pintors.
Tan va evolucionar Roma en 3 anys sense que ell la vegués.
Sí,
va arribar i ho va trobar tot tan canviat.
Sí, es veu que va evolucionar moltíssim. Es va construir moltíssim, va créixer molt la ciutat. Va començar a fer una explosió de gent que se van anar a Roma i gent que gastava molts diners en fer-se mansions impressionants. Perquè la casa mateix on va viure els últims anys de la seva vida, el Fortuny, era com un palauet, però, esclar, tenia un palauet, un estudi al costat que era com un altre palauet, tenien un jardí que era com un parc immens, però, esclar, mantenir tot aquest tren de vida necessites servei, necessites molts diners. Això és el que el va condicionar.
Existeix una fascinació pel món àrab per part d'ell, no?
Possiblement, perquè, esclar, allà va ser on va descobrir... era un món diferent, pintar negres, pintar pells torrades, li permetia canviar la paleta completament i pintar a l'aire lliure, els ambients... Ell va pintar molts ambients marroquins, però és que allà va ser ell on es va deixar anar d'alguna manera, es va descobrir ell mateix allà.
També és molt curiós el que expliques, que li arribaven a pagar 75 i 90.000 francs de l'època, a Gampil, que era el senyor que li havia fet firmar el contracte, quan l'art era una cosa només a nivell de rics, que
sí,
sempre pagaven el que ell volia, no? Perquè la gent senzilla no hi tenia accés, no?
No, és que ja he dit que ell va ser el pintor viu més ben pagat de la història. Però també després això va tenir un problema, que el tipus de pintura que feia, els altres pintors el van començar a imitar. I va començar a tenir molts imitadors. I això, amb els anys, el va perjudicar. Inclús avui dia ha perjudicat molt l'obra que ha quedat del Fortuny, perquè hi ha moltes imitacions. I un gran desengany del Fortuny va ser que, moltes vegades, els seus propis amics pintors, que tenien accés a l'estudi amb tota confiança, li copiaven els temes, i inclús li agafaven apunts i els acabaven, o apunts que ell regalava, els acabaven, inclús alguns el van arribar a firmar com Fortuny i s'han venut com Fortunys, però ell considerava que eren obres inacabades, que no les havia volgut signar ell. Però això el va portar amb un desencant molt important, que va ser quan visquen a Roma, l'últim any de la seva vida, l'últim estiu de la seva vida, va dir, me'n vull anar a Portici. No, no, no vull estar a Roma, em vull allunyar. Va trencar amb el Rupil i va trencar amb totes les amistats que tenia i se'n va anar, bueno, amb totes no, però vull dir que va tancar l'estudi i se'n va anar a Portici.
Per què el verisme no l'havia de comprar ningú?
Perquè el verisme vol dir pintar com tu ho sents un tema determinat. Quan va estar, per exemple, a Portici, al principi ell es va sentir alliberat de pintar com volia. No va pensar que tenia que vendre. De moment va dir, vull pintar, tenia diners per viure, i va començar a pintar temes diferents. Per exemple, pintava paisatges, però se'n va anar amb un escorxador, per exemple, i va començar a pintar animals morts. El Rembrandt també ho ha fet, de pintar un bou partit per la meitat, i això s'ha fet moltes vegades, aquest tipus de bodegó. I ell va pintar algunes escenes de l'escorxador amb animals oberts, sangrant, però la seva dona es va horroritzar quan va veure la pintura que feia, perquè va dir, bueno, serà molt bona pintura, però qui ens ho comprarà, això? Perquè hi ha aquest condicionament que dic jo, que acabes pintant el que vens. I ell volia trencar aquesta norma, ell volia trobar nous camins. I es va passar tot l'estiu pintant el seu aire. Per cert, aquella època va pintar uns quadrets petits que són una meravella, que són el seu fill estirat a la platja, nu, amb la platja. I jo recordo una pintura que la van exposar aquí a Barcelona fa uns anys, quan van fer una exposició seva, que és una figura d'un nen, no és mai massa gran, però és un quadre que podria tenir 2 metres d'amplada, però és una meravella de pintura, perquè era la pintura verista, la que veia el seu nen allà nu i amb 4 pinzellades li va fer tot el cos estirat a terra. És una meravella de pintura. Ell estava trobant una nova manera de pintar temes diferents. Un nen nu estirat a la platja, a la sorra. I després es va trobar que, quan va arribar l'hivern, la seva dona volia tornar a Roma, perquè ell no volia tornar a Roma. Ell es volia quedar.
Li fascinava l'art oriental, no?
Sí, però això va passar. Després ja li va passar. Això, ell tenia després ganes de fer aquestes coses noves que li sortien, com, per exemple, pintar els seus fills a la platja o escenes de gent estant a la platja banyant-se en barques.
Jo, que no hi era, a mi la mort d'en Fortuny m'ha sabut un greu horrorós després de llegir el teu llibre.
No, a mi el que em sap greu és que és un home que va morir als 36 anys i jo, per fer el llibre aquest, que és una biografia verídica de tots els fets estan documentats, tots els fets estan documentats, perquè el meu amic historiador, Carlos González, el doctor Carlos González, que és biògraf d'ell, em va proporcionar totes les dades, s'ha inventat per fer el llibre un argument per poder explicar la vida del Fortuny, perquè jo com a entrevista o com a historiadora no puc dir el Fortuny es va suïcidar. Però sí que crec que aquest home es va suïcidar, perquè es va trobar amb un carreró sense sortida d'haver de pintar per vendre, per haver de mantenir un nivell de vida que ell no necessitava, i perquè, com que era una bona persona, volia complir la seva paraula. Però el que passa que quan va morir el Fortuny, el que em fa pensar que es va suïcidar és que la seva mort no va ser considerada normal, i li van fer l'autoritat, li va fer una autòpsia. I l'autòpsia la van fer 3 metges, perquè en 3 dies li van agafar unes hemorràgies de sang i es va morir ofegat amb la seva pròpia sang. Aleshores, els metges, com que l'havien diagnosticat, que no sabien si tenia una gastroenteritis o què, potser, possiblement, per no tirar-se a terra a sobre amb el seu criteri mèdic, i també perquè, si haguessin dit que s'havia suïcidat, no l'haguessin pogut enterrar en un cementiri catòlic, doncs van certificar que havia mort d'una hemorràgia, res més. No és... Però jo crec, sincerament, amb el mal cor, que aquest home es va suïcidar.
No deixa de ser curiós que sigui una biografia inacabada. I mira que portes dades, eh?
Inacabada no, perquè al final de la biografia explico una mica el que ha passat amb la seva dona, perquè la seva dona va continuar visquent amb el gran nivell que ell tenia, i en el llibre hi ha unes fotografies del palauet que ell es va comprar on va viure fins que va morir a Venècia. I també el seu fill vivia a Venècia en un altre palauet. Vol dir que ells van continuar amb el seu nivell de vida.
Bueno, és curiós i bonic que la gent es posi d'acord per donar a conèixer una història tan bonica. És una biografia fantàstica i molt, molt ben acurada i molt ben documentada. Jo us la recomano, llegiu-la. Fortuny, retrat d'una passió.
Cuando yo canto, también. Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. Fes-te'n soci o fes un donatiu en el 902 40 07 07 o a mansunides.org. Lluitem contra la pobresa. T'hi apuntes?
El Club Més Amics et convida a viatjar. Viatjar i no parar de viatjar. Una bona idea, no? Pren nota. Jordània, Armènia, Grècia, Turquia, el Japó, Pèrsia, Nova York, el nord d'Itàlia, Canadà, Rússia, Terra Santa i moltes altres destinacions. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.